Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Arriba el moment del cinema, el Sant Cugat a fons d'aquest divendres, el Making Of, en companyia del crític de cinema Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carles.
I l'Eva, que també ens acompanya, Eva Garrido.
Sí, hola, què tal?
Déu-n'hi-do, eh?
Des de bastant abans, eh?
Ja... No, perquè té les opinions del cinema, que Déu-n'hi-do, tu sí? No la coneixes bé, però diu que la cosa més
l'estic radical... coneixent, Àngel.
Sí, més radical que no t'ho pots imaginar, darrere aquesta temps. Cara així.
T'hauràs d'acostar, Àngel, al micro, si no... No et sentiran, que t'has d'acostar una mica.
Sí, ja no, és que estava mirant.
T'estaves preparant.
Va, vinga. Són temps.
Doncs, Àngel, avui només tenim una estrena a la cartellera Sant Cugatenca, que és Mad Max, Fúria en la carretera.
És el combustible, imbécil.
Les fuerzas de seguridad se emplearán
a final de ciudad.
Agua, la guerra por el agua.
Matamos por gasolina, se avecina el caos absoluto. Es el fin del mundo.
¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin!
Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
Una pel·lícula que podreu veure a Cinesa i a Yelmo, de George Miller. I bé, ja els que siguin fans d'aquesta saga ja deuen saber de què va la pel·lícula, però pels qui no, doncs, perseguit pel seu turbulent passat, Mad Max creu que la millor forma de sobreviure és anar sol pel món. No obstant això, es veu arrossegat a formar part d'un equip que fuig a través del desert en un war ride conduït per una emperadriu d'èlit furiosa, que es diu, escapen d'una ciutat tiranitzada per Immortan Joe, a qui han arrabassat alguna cosa irreemplaçable. Ja no em sortia la paraula. I em paro aquí perquè sé, Àngel, que t'enfades, però tenia més argument per explicar.
Ah, no? No, perquè no, tu sempre expliques el final, per tant, no.
No explico el final.
No. Aquí, bueno...
Vinga, aquest, a la vegada és...
Aquest argument és...
Fem estrena i crítica. Sí.
Sí, aquest argument diríem que és l'argument que dona la distribuïdora, per tant, mira, ens sembla molt bé tot això, no? Que passa que, diguem que estructuralment, la pel·lícula és... una persecució cap a un punt i després arriba en aquell punt i torna cap a l'altre punt que ha sortit. I la pel·lícula més o menys està estructurada així. Mitja pel·lícula van cap al nord, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra van cap al sud.
Això és... es distingeix, per cert, el nord del sud?
Sí, no, sí? Això, saps? Ho fan bé, això sí, ho fan bé. Llavors el motiu és transportar en gasolina, que és que, com totes les pel·lícules van de Mad Max, és la matèria prima que després d'una situació apocalíptica que es queda tot destruït, a Austràlia, sobretot, que és on es passen les pel·lícules, a la ficció, no... es va rodar en altres llocs. Aleshores, és clar, és l'argument que s'ha vist a totes les...
Sí, no? Expliquem-ho. És com un futur distòpic on d'aquí 45 anys faltarà benzina, faltaran recursos, va. I és el més preuat, no? Aquest
sí,
que deien
això...
que transporten...
No hi ha cap rigor amb això. És a dir, la benzina o la gasolina és la matèria prima que es necessita per fer funcionar les màquines sofisticades que no tenim ara. És a dir, sembla mentira que si la humanitat ha tornat als orígens, pràcticament, doncs hi ha unes màquines que dius, què passa aquí, no? Que com poden funcionar, qui les ha inventat, d'on han tret la matèria per fer-les. Però això és igual, això no vaig a criticar la pel·lícula per això, perquè, en definitiva, és una pel·lícula doncs, que té unes constants, segueix la línia dels altres Mad Max, del segon i del tercer, sobretot es basa en els anacronismes i en l'estètica. L'estètica és molt important perquè els objectes que porten tota la gent són pràcticament punk i pràcticament de hard rock o bé de heavy metal. Només us haig de dir que la pel·lícula està en una batalla i hi ha un tio que toca la guitarra tipus heavy metal allà al mig amb un camió que dius així, què fa aquest? No, el tio continua tocant, que no se sent perquè evidentment tot el que passa a la batalla amb aquestes persecucions, perquè la pel·lícula és molt sorollosa. En rieu-se'n d'un carrer de Sant Cugat un dia com ara, en un moment d'ara, un carrer principal és sorollosa, és que és la música i el soroll de fons és L'hòstia.
Jo vaig veure ahir el tràiler i a mi és d'aquest gènere de pel·lícules que m'haurien de convèncer molt. No sé quins arguments ens podries donar per anar a veure-la.
Això, sí, Ander, tu que sempre els arguments... que valores... Sí, el que valores una pel·li és com s'explica la història.
Sí, què? No, jo és a dir, en aquest cas d'aquestes pel·lícules, jo sempre dic que són franquícies, és com un McDonald's, no? El McDonald's, tu vas a un McDonald's i compres unes hamburgueses, unes patates fregides i després un postre de no sé què.
Però ja saps què vas a
menjar. Ja saps què vas a... I aquestes pel·lícules és això, i llavors, amb tota la base de partir del Mad Max, que recordem que el primer Mad Max,
sí,
vull dir-ho
novetat.
Perquè... Sí, no, és important això. El primer Mad Max és el 79, és australià, i va ser la confirmació de Mel Gibson, la confirmació, el Mel Gibson va sortir com una estrella, però la pel·lícula no tenia res d'aquesta cosa apocalíptica, passava durant la pel·lícula, però no hi havia aquesta estètica de heavy metal. D'això va ser la segona era del 81, que es deia, en espanyol es deia Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera. Aquí sí, aquí ja la cosa ja es va emmerdant. I les va emmerdar tota la tercera, que es deia Más allá de la cúpula del trueno, que sortia la Tina Turner. La Tina Turner, Eva, era una cantant.
La Tina Turner, era, sí, home.
Era, no ho sé, perquè tu que ets tan joveneta, no sé si... No
sí,
sé,
sí,
és
sí.
Que, clar, tinc que dir-ho, no? Doncs llavors, clar, ella ja, la Tina Turner, ja feia un paper, diria, com si fos un antecedent de la Charlize Theron, que cal parlar dels actors en aquesta nova pel·lícula. Jo penso que no tenen, que tenen poc a veure amb els Mad Max anterior. I, evidentment, arguments per veure la pel·lícula, i jo diria aquests, si t'agrada Mad Max, mira la pel·lícula, si no, no la vegis.
Tom Hardy i Charlize Theron.
Sí, el Tom Hardy és un dels tios que estan enlluernant actualment, perquè és un gran actor aquí, és una llàstima, perquè no vol imitar el Mel Gibson, ni falta que li fa, però és igual, no? El paper el podia fer un altre. I això que tu has dit, de que l'única solució del Mad Max és anar al solitari, bé, doncs que una novetat en totes les pel·lícules amb el Max, o totes les pel·lícules. És que això d'anar en solitari a la vida és una cosa que en el cinema l'hem vist infinitat de vegades. Tu agafes qualsevol pel·lícula de cinema negre en els que els detectius privats van sols, de tant en tant li surt una fan fatal, però ells van sols. Quasi totes les pel·lícules americanes dures, de homes d'usos, van sols, i aquí que vagi sol a l'època apocalíptica per sobreviure em sembla perfecte, no? Jo no crec que sigui cap novetat. Digues.
Llegim algunes crítiques.
Sí,
doncs, mira,
sí.
Per exemple, estan bastant d'acord. Mad Max torna en plena forma, espectacle d'acció salvatjament entretingut, també parlen una reivindicació brillantment retorçada, una aventura d'acció delirantment estranya, també diuen una implacable espectacle d'acció que enlluernarà el públic amb la seva visceral arrencada. Parlàvem també abans fora de micro, Àngel, que la peli també s'ha estrenat, diguéssim, al Festival de Cannes i que també ha tingut molt bona acollida. Ha agradat?
Sí, però les crítiques del festival, de tots els festivals d'especialment del Cannes, són una mica enganyoses a vegades, perquè...
A veure, explica per
sí,
què.
Sí, t'explico per què. No, perquè les crítiques d'un festival es fan unes sessions de premsa que es fan al matí. Llavors, normalment les crítiques no van a la sessió de la nit. Van perquè hi han passat la passe de premsa al matí. Això tots els festivals del món. Llavors, clar, et donen la impressió, de primera impressió, de la crítica de la premsa, podríem dir, perquè tots són de premsa. I la de la nit, aquella, la tenen que saber d'oïdes. Per tant, això no em fio massa, jo. Ja ho veurem després. A més, jo penso que aquesta pel·lícula forma part de que el Festival de Cannes, que té, és el millor festival del món, junt amb Toronto, que presenta pel·lícules, en aquest cas a la secció oficial, que són cinema d'autor pur, i les presenta a la secció oficial, que té seccions com la Setmana de la Crítica, la Quinzena de Realitzadors, doncs sempre obre amb una pel·lícula espectacular, que això no vol dir que sigui bona. L'any passat, per exemple, va obrir amb el Gran Gatsby, la nova versió, que era una porqueria de pel·lícula. I vull dir que no, és veritat.
Sí, no.
I llavors, això, per què ho fan? Doncs perquè d'aquesta manera va la Charlize Theron, explica...
I és un aparador?
Clar, és un aparador per rendre la pel·lícula i tot això, i esclar, si n'és jo, per dir d'alguna manera, a mi no farien la presentació de la Charlize Theron, és lògic, no? I llavors què passa? Doncs que no s'ha de fiar, sobretot, de la pel·lícula inaugural. S'ha de fiar al Festival de Cannes de les més pel·lícules, que aquest any hi ha una selecció realment impressionant de realitzadors importants.
Parlem-ne, doncs tinc aquí la llista. Àngel, mira, te la passo, que abans n'has parlat, per exemple, d'un director Sud-Corea. Aquesta, quan la tinguis al teu poder, la posaràs al cicle de cinema d'autor? Què? Hi ha alguna que però diguis, que la programaré?
Saps què passa, Eva? Què que passa? Jo les programaria segurament totes. El que passa que no totes arribaran. I aquesta, de que m'has dit tu, que el tio
perquè
es diu
Ho
Xia-Xen, que és sud-coreà, aquest és un dels grans genis del cinema modern. Aquest home reflecteix la vida no només de Corea, sinó de diferents països d'una manera genial, especial, amb una realització que no té res a veure amb les altres. I feia anys que no el sentia, ja fa 4 o 5 anys, però aquest home té obres mestres, com per exemple té obres mestres el Nanni Moretti, que és un home, és un italià dur, que últimament semblava una miqueta esvaït, també, que no... Però bé, és igual, és el Nanni Moretti. Un fotograma d'una pel·lícula d'un d'aquests homes, és que ja val tota la pel·lícula. L'altre dia vaig anar a un passe de premsa d'una pel·lícula del François Ozon, que es diu Mi Nueva Amiga, que em sembla que no la faran comercialment, i que és així que la posaré al cinema d'autor, que hi ha una seqüència inicial... però és una seqüència d'aquelles que et posa la pell de gallina. Resulta que es veu una dona nua parcialment, no es veu nua totalment, i l'estan vestint, li estan posant les mitges, li estan posant la maquilla, li estan posant, no sé, tota, perquè està nua, i quan acaben de posar-li tot això, resulta que està morta. Que l'estan vestint
per l'enterrament.
Sí. Per l'enterrament. I això té una conseqüència després, perquè després veiem qui és el que l'estava vestint, i és molt important. Clar, això és cinema. Això no t'ho dona la literatura, ni la pintura. Això és cinema. És quan el cinema, això que dic jo del cinema d'autor, de que el realitzador utilitza les eines que li dona el cinema per fer una cosa, en aquest cas, no una cosa no gratuïta, sinó impactant, realment.
Impactant,
a mi m'ha posat la pell de gallina, de veritat. Perquè a més és una noia jove, és una noia de la teva edat, més o menys. Eva, m'ha posat...
T'espantis.
Continua. Cal destacar també...
Woody Allen, vinga, a la secció no oficial. Sí. Què serà? Què ens depararà aquesta pel·lícula?
El Woody Allen sempre és imprevisible en la qualitat. El que passa que el Woody Allen sempre és el Woody Allen. I a mi com que m'agrada, doncs esperar. Aquesta sí que s'estrena aquí, aquesta segura. També s'estrenarà la del Paolo Sorrentino, segur, que és de La Gran Bellesa.
A mi em va encantar La Gran Bellesa.
Sí. Després possiblement s'estrenarà una d'un japonès que es diu Koreeda Hirakatsu, que aquest és més clàssic, però bé, també déu-n'hi-do el que el seu cinema, lo interessant que és. I també hi ha un inevitable Gus Van Sant, que és nord-americà, que aquest és molt irregular i a mi no m'agrada gens, però bé, no passa res. Jo penso que hi ha una gran selecció. També, mira, hi ha aquí un xinès, sí, el Chai Chang-ke.
Quants directors, no?, asiàtics?
Sí, perquè el cinema asiàtic, encara que aquí no ens arribi, és un cinema que encara és un cinema vital, que ofereix punts de vista diferents sobre les coses. És que aquí estem a la llumbrica del món, tu. Aquí
estem totes... encorsetats.
Sí, aquí tothom es pensa que tot passa per nosaltres i no és així. El món en aquest moment, el centre del món no està a Europa. El centre del món està a diferents llocs. Està a Austràlia, n'hi ha diversos centres del món. Està a Austràlia, està al que diem llunyà Orient, i el cinema passa això, reflecteix això, i no ens arriba. Ens arriben 3 pel·lícules o 4 a l'any i se'n fan aproximadament unes 500 o 600.
Imagina't, una llàstima.
No, és veritat, a mi aquestes coses, jo quan sol anar a un festival i veig pel·lícules i veig gent, sobretot si el festival és lluny d'aquí, me n'adono de l'insignificant que som aquí, en el sentit aquest, que es pensem que som el llumbrico del món, tu, és la veritat, Tenim uns problemes que els altres no tenen. I això es reflecteix amb el cinema.
I després és difícil trobar les pel·lícules si no es programen en algun cinema, algun cicle. Ja no parlem ni de sales comercials.
Ah, no, en un festival d'aquí.
Difícil trobar-les. Sí. Ni tan sols a vegades a videoclubs de cinema d'autor. Sí. Potser no.
No, però aquí tenim la sort, sobretot perquè estem a prop de Barcelona, de que a Barcelona hi ha molts festivals, el cinema d'autor, el cinema asiàtic, hi ha un festival de cinema asiàtic que és magnífic. Llavors tu pots veure moltes d'aquestes pel·lícules, no totes, però les pots veure. Però clar, la gent que viu en un poblet de no res, o en una ciutat de segona no pot veure aquestes, de segona vull dir en el sentit del nombre d'habitants, no pot veure aquestes pel·lícules. Llavors ara es queda amb una visió diferent, una visió que només va al Barça, al Barça Juve i ja està.
Doncs bé,
de què més hem de parlar?
De què més hem de parlar?
Sí, perquè estem acabant el,
no,
el temps.
Jo tornant a la pel·lícula, sí, sí, del Mad Max, volia dir una cosa perquè és molt interessant, crec, penso, del director George Miller, n'hi ha dos.
Sí, sí, també...
Ah, mira, l'Eva sabia,
eh? Ases... Va, podem dir que George Miller, per exemple, té un Òscar per la millor pel·lícula d'animació per Happy Feet, que és aquella dels,
sí,
pingüinos,
sí,
que balla.
Sí, sí. Però volia dir que amb el nom de George Miller hi ha dos realitzadors. Un és australià, que és el de Mad Max, i l'altre és nord-americà. I llavors el bo, per dir-ho d'alguna manera, és l'australià. I l'altre, George Miller, jo aquí m'he apuntat, l'altre és escocès, no nord-americà. Va fer La història interminable 2 i Conducta immoral, per exemple, que estava molt bé, per cert. Però clar, a vegades diem George Miller.
Hem d'anar marxant.
Sí, hem d'anar marxant. Però es confonen.
Això, que es confonen.
Bé, doncs avui hem parlat de Mad Max, l'estrena a les cartelleres a partir d'avui. Tornem d'aquí una estona.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.